rural, de rus, ruris, relatiu o pertanyent als camps, a la vida al camp, per oposició a la vida de ciutat. El futur del món rural és desaparèixer, no en el sentit literal, sinó com a oposició del món urbà. L'ecologia i l'ecofilosofia han resituat les nostres escales mentals i ens han fet adonar que els problemes són globals. De manera lenta, però constant, s'està generant un canvi de paradigma i el món rural, si és que encara existeix, està recuperant protagonisme. A poc, cadascun dels aspectes que semblaven problemàtics estan derivant en oportunitats. La vida als pobles i la vida als barris es dibuixa com a possibilitat de recuperar la connexió vital amb les persones que ens envolten. La connexió amb la natura i els seus ritmes vitals, com la nit i el dia, la foscor o el pas de les estacions, són clarament recomanables per al benestar i equilibri. Les arts contemporànies es fan ressò i promouen alhora el canvi de paradigma. Repensen el model de civilització i els valors que, com a espècie humana, ens lliguen a la Terra, també en clau estètica i artística. Cada vegada són més les entitats i persones que aposten per la creació i la producció artística, cultural i de pensament en entorns no urbans i garanteixen, així, el seu dret a la participació, que és també dret a l'aportació de veu pròpia. Fragment del text Rural, de Gemma Carbó, inclòs al volum Keywords, paraules per la supervivència, editat per Natant Estudis l'any 2019.
Benvinguts a Des dels marges, creació artística i territori, un programa de ràdio impulsat per Fira Tàrrega, ideat per la companyia lleidatana Íntims Produccions, per parlar de la programació expandida de Fira Tàrrega. Volem reflexionar sobre els marges, el territori, de la memòria, de la creació, des de la ruralitat. I ho fem parlant de la pedra seca amb en Jaume Ramon, de la SOLL i del grup d'Ecologia i Medi Ambient de Tàrrega. Reflexionarem sobre l'art i la creació des dels marges amb en Pep Espel, del Centre Convent de Cal Rosal, al Berguedà. Anirem fins a Farrera, al Pirineu, per parlar amb l'artista Isabel Barrios i acabarem conversant amb l'asturià Rodrigo Cuevas sobre la creació des de la ruralitat. I tot plegat, acompanyat de la música de Sonic, a l'artista sonor i visual Carlos Martorell i les paraules, les que sentíem ara, de la Natàlia Lloreta i la Gemma Carbó. Ens acompanyen per fer aquest viatge la directora artística de Fira Tàrrega, Anna Giribet. Bon dia, Anna.
Què tal, com
estem? Hola, com estem? I també els creadors d'aquest programa, la companyia lleidatana Íntims Produccions, representats per l'Isaac Baró. Hola, Isaac.
Molt bona nit, què tal?
I després sentirem en Marc Cartanyà, també. Per començar, Anna, a veure, explica'ns, per què encarregueu als Íntims? No sé si aquest programa o en què els encarregueu ben bé als Íntims?
Dintre del suport a la creació, que és un programa ja que fa una dècada que estem realitzant, es duen a terme els assajos oberts que sempre tenen relació amb espectacles que després es veuran a la fira. I sempre teníem una pregunta que era com podem arribar a aquella ciutadania que potser no li agrada el fet teatral, que potser no li agrada el teatre en si, però que potser poden estar interessats en les temàtiques que també interessen els mateixos creadors. I és aquí on sorgeix la idea de, paral·lelament a la programació del suport a la creació, començar amb la programació expandida. Aleshores decidim agafar tots els projectes d'aquest programa de suport a la creació i fer un encàrrec a una companyia, en aquest cas els Íntims Produccions. I els hi vam dir, mireu, aquí teniu aquesta bossa de projectes preciosos amb una quantitat de conceptes i de temàtiques que interessen als artistes. Aneu-vos en cap a casa, xaleu-vos i torneu d'aquí uns quants dies amb una sèrie de propostes d'activitats que tinguin relació amb aquests conceptes però que no tinguin relació amb el fet teatral en si d'assistir o d'anar a veure una representació en directe. I és quan ells, una d'aquestes activitats, ens proposen aquest fabulós podcast lligat en el tema de la memòria i de la ruralitat, que segurament l'Isaac us pot donar més detall.
Doncs vinga, Isaac, explica'ns.
Bueno, bàsicament, a nosaltres aquest projecte ens va engrescar molt, perquè sí que és cert que, així com deia l'Anna, que fa 10 anys que hi ha tot aquest programa de suport a la creació, les activitats que es venien fent dins d'aquest programa sempre eren assajos oberts de les obres que després es veurien, i justament aquest any ens plantejaven d'anar una mica més enllà i poder, d'alguna forma, fer activitats relacionades amb la fira també i aquests projectes que s'hi veuran, però apropant-nos-hi des d'una altra forma completament diferent. I és aquí on nosaltres, també una mica com fent una llista als Reis Mags, vam pensar com algunes activitats que ens agradaria fer i que s'allunyessin d'això més purament teatral o del que es pot esperar, no? D'un assaig obert, una lectura, espais que són propers a la teatralitat i bueno, jugar una mica amb això. I llavors Fira Tàrrega ens diu: ei, doncs endavant. I quasi més engrescats que nosaltres, o sigui que perfecte.
I com decidiu amb quines entrevistes fem, amb quins conceptes hem de treballar? Avui sentirem a parlar d'uns quants conceptes claus. Com els decidiu?
Bueno, això bàsicament és de que també nosaltres internament som bastant inquiets i al final, doncs, coneixen una mica el nostre panorama en particular d'una companyia de Lleida jove i una mica tenint aquest panorama, doncs nosaltres, per temes, també el que ens interessa, doncs, anar-ho a buscar i doncs això, portar el Pep del convent i tot aquest contingut que hem preparat amb tant de carinyo.
Us hem de dir que la veritat és que ens hem passat molt bé preparant-ho, anant desgranant, anant mirant a veure quines serien les entrevistes i, a més, com encararíem amb cada entrevista als oients. Ara, d'aquí res, en 2 minuts ho anireu veient i esperem que us aneu sorprenent amb totes les entrevistes que us tenim preparats. Comencem?
Vinga, endavant.
Som-hi.
Marge, graó de terra, sovint amb pedres, que serveix per a separar dues feixes de diferent nivell o per a evitar esllevissades.
Aquestes pedres, de les quals parla la definició, són testimoni de l'arquitectura tradicional que podem trobar passejant per qualsevol dels nostres camins. Unes estructures de pedra seca que, tot i ser patrimoni cultural immaterial per part de la UNESCO des del 2018, en molts casos es troben en molt mal estat o fins i tot han desaparegut. Parlem amb el Jaume Ramon, president del grup d'Ecologia i Medi Ambient de Tàrrega i membre de la SOLL, un espai autogestionat i cooperatiu de Tàrrega. Parlem amb el Jaume perquè aquestes últimes setmanes han organitzat un taller de pedra seca al nou espai natural del Pla del Lluçà. En concret, és un taller de reparació de marges de pedra seca. Bona tarda, Jaume.
Molt bona tarda.
Primer de tot, com és que decidiu fer aquest taller?
Bé, molt ràpidament vam obtenir de Lluçà, que és una finca propietat de l'Estat vinculada al canal Segarra-Garrigues, vam obtenir la gestió ambiental d'aquesta finca. Aquesta finca, una de les primeres coses que ens va impressionar és la magnífica quantitat de marges de pedra que hi ha i que en molts casos estaven deteriorats, caiguts, no s'hi havia fet manteniment, i ens van marcar com un primer objectiu reparar aquests marges per tal de recuperar la tècnica de construcció dels marges de pedra seca i implicar-hi a la joventut, a la gent de la comarca, a tothom que vulgui venir, als ciutadans en general, a aprendre aquesta tècnica i a treballar i fer una feina pràctica concreta de reconstrucció d'aquests marges.
Us ha sigut fàcil trobar algú que us pogués explicar com es feien aquests marges?
Sí, a part de la Gemma i de la SOLL, hem tingut la col·laboració altruista i molt benvinguda de l'Associació d'Amics de l'Arquitectura Popular, i amb el seu president i d'altres membres d'aquesta associació, doncs, ens estan fent de mestres. Del que ha dit el Marc a la introducció, voldria afegir una cosa. No només els marges serveixen per separar finques i evitar esllavissades, també és un recurs per aprofitar els recursos hídrics, la pluja, l'aigua de la pluja, que es conserva més temps en el camp, per incrementar superfície cultivable, i també és un espai de reserva de biodiversitat que en el nostre cas, com aquí, doncs, podríem dir que és similar a la feina que fan aquests marges, d'aixoplugar, de fer de refugi i d'estada de tota una sèrie de vegetals, animals, insectes, amfibis, etc., que és la base de la nostra, biodiversitat i manté tot un sistema ecològic que és vital per la subsistència dels ecosistemes i, en el nostre cas, és també un patrimoni natural d'una gran importància.
Hem parlat dels marges, perquè justament esteu fent aquest taller, però la pedra seca, també aquesta arquitectura de pedra seca, es troba també amb altres estructures, com per exemple les cabanes de volta, que a part de tenir aquesta finalitat agrícola, sobretot a temps enrere, també són importants per exemple, els ocells esteparis, a part de tota l'altra biodiversitat que tu acabes d'esmentar, Jaume.
Sí, sí, l'arquitectura tradicional que s'ha integrat en el paisatge i que ha estat un element definidor del caràcter d'aquest paisatge i de la caràcter també de la gent i del territori, doncs té unes finalitats doncs també d'integració i d'aixopluc de moltes espècies, animals i vegetals. En el cas dels ocells hi ha molts ocells, en aquest cas esteparis, doncs, que viuen en aquestes estructures, no només cabanes, hi ha pous, hi ha pletes, hi ha, a part dels marges, doncs també hi ha moltes estructures de pedra seca que permeten doncs això, que hi hagi la vida pròpia dels nostres ecosistemes i que s'hi puguin desenvolupar i que no desapareixin. El problema que tenim avui és que l'agricultura intensiva està provocant la desaparició de molts quilòmetres i quilòmetres d'estructures de marges de pedra seca, de marges vegetals, i això està suposant una reducció dràstica de la biodiversitat. Diem que ens estem carregant l'Amazones, però també ens estem carregant a casa nostra, al nostre Amazones, que són aquests llindars, aquestes vorades, tots aquests espais en els quals la biodiversitat al llarg de segles ja ha estat vivint i s'hi ha anat desenvolupant i, a més, ha fet una aportació a l'agricultura per tot el sistema d'éssers vius que controlen plagues, que estan pol·linitzen les flors dels arbres, etc., que ens ho estem carregant incomprensiblement i, a més, amb certa laxitud per part de l'administració i sobretot per part de les empreses agroindustrials que haurien de ser les primeres interessades en defensar aquests ecosistemes vius.
I no oblidem que és patrimoni, eh?
Sí, sí, és un patrimoni natural, cultural i etnològic, sobretot perquè avui ja no queda gent que hagin treballat, que treballin als marges. Recordo que un dels pocs dels últims marges que s'han fet amb una qualitat estructural és el marge del Rufes, que era del senyor Rufes, un pagès que als últims anys de la seva vida, des que es va jubilar, va voler refer els marges de la seva finca. Avui en dia els joves busquen treure el màxim rendiment per les condicions, i el que han de fer les administracions públiques és donar suport als pagesos per tal de que incentivar econòmicament la recuperació de tot aquest patrimoni no només natural, sinó també un patrimoni cultural, un patrimoni arquitectònic que s'està perdent i que va en perjudici de tots, perquè al final el paisatge és de tots, és del conjunt de la societat, i perdre aquest paisatge és una pèrdua col·lectiva irreparable, pràcticament.
Perfecte, Jaume. Em sembla que ha sigut molt clarificador per què serveixen aquests marges, per què serveixen aquestes estructures de pedra seca. Moltíssimes gràcies per explicar-nos tot això. Els estudis de Ràdio Tàrrega, ara hi tenim en Pep Espel, del Centre Artístic Multidisciplinar al Convent, situat a l'antiga colònia tèxtil de Cal Rosal, al Berguedà. Hola, Pep. Espera't, ara sí que et sentim. Hola.
Hola, ara sí.
Hola, sí. Qui millor que ell, per parlar de memòria, per parlar de creació, oi, Isaac?
Sí, clar, jo crec que el convent és un espai referent, sobretot per la recuperació d'aquest espai i transformar-lo en un espai on, a més, col·lisionin partícules creatives, partícules artístiques, i tot el que això genera a l'entorn i també mirant cap endins, cap a cadascú, no? Aquest enriquiment que tots d'alguna forma busquem i si tenim aquesta ment desperta també d'alguna forma ens alimenta l'ànima.
Sí. Ah, sí, Pep, explica'ns abans que res amb què és el convent, perquè clar, hem parlat de... es diu convent, hem parlat que està en una antiga colònia textil, però segur que molts dels que ens escolten ja tenen una idea, però potser hi ha gent que no sap de què estem parlant.
És una pregunta que clar, fa... quan arribes et fas o que t'ho demanen sovint i no es pot explicar. No es pot explicar què és fins que no hi vas. Podem dir una línia que hi ha editorial, que és d'una recuperació del patrimoni, això és claríssim, no? Perquè amb el que sentíem abans, sí, el senyor explicava molt això de les institucions, però jo aquí penso que qui ho fa primer som els del poble. Qui ha d'entendre on anar a comprar és la gent del poble. També ens hem de mirar una miqueta endins, eh? Que sí que les institucions són els culpables i jo agafaria pistoles si fes falta, però també ens hem de mirar endins i quan jo sóc de Cal Rosal, on hi ha el convent, fa 28 anys que vaig començar el projecte, però és que jo estudiava allà, llavors no puc veure que està caient alguna cosa perquè és emocional, el paisatge et defineix i el Berguedà, l'entorn em defineix a mi i la comarca ens defineix, hi ha l'alcaldessa que és com és, interessant, eh? Parlo, som gent molt talibans però que ens fa el paisatge, per tant que hem de ser molt curosos i curoses a l'hora d'entendre o obrir els ulls una miqueta i saber que això està passant ara i que tot canvia, evidentment ha de canviar, però també hem d'enfatitzar per donar-li un valor, i convent és valor de persones, les persones que estem allà dins, però també intentem doncs, ajudar, sobretot a nivell artístic, perquè estem en un país que costa molt tirar endavant. Si vols ser pintor, pintora, músic, ja ho sabeu.
Sí, sí.
No? Llavors, convent, som talibans de l'art base, de defensar una mica la gent que no pot tirar endavant, i tenim un talent meravellós a Catalunya. Talent i públic. El públic, ho sabeu aquí a Tàrrega, és espectacular. Per mi és el millor públic que hi ha a Europa, segur. Llavors, davant d'això, com no pots fer coses? No, ja et ve, és que et ve sol.
Sí, però tot i així, bueno, és un projecte que fa molts anys que va néixer, i clar, neix de l'ocupació d'aquest espai, després la rehabilitació...
L'ocupació no és ocupat, és cedit, però amb els mitjans de comunicació els agrada, perquè jo crec que és per fer més bandera, de, oita, mireu com un espai ocupat pot tirar endavant un projecte amb criteri cultural. Uh-huh. Bueno, és una estampeta, és divertit, però hi ha paraules com... ocupació, underground... No va per aquí, és molt més obert, o sigui, també hem col·laborat amb institucions i és que és tot obert convent. Llavors, quan vaig començar convent, ja fa molts anys, jo vaig agafar artistes que no tinguessin lloc o que no volguessin exposar en galeries, no volguessin vendre l'art, però no per anar en contra. Anar en contra és agafar un cotxe i començar a anar en contra a la carretera. Jo vaig voler fer un camí nou on... hi ha d'haver a Catalunya MACBES, CCCBs, Fira Tàrregues, convents, hi ha d'haver de tot. Llavors sí que el curiós és que ha passat al Berguedà, fora de la gran ciutat. Bueno, fa molts anys que fora de les grans ciutats es fan coses. L'únic que quan cau tot el pes, quan Barcelona perd l'essència, llavors et diuen, ah, no, és que a comarques s'hi fan coses. No, a comarques... jo des que ja tinc una edat, però sempre he vist coses interessantíssimes, des de la Garrotxa, tot arreu he vist que gent que està pensant, vale, el folclore és interessant, però donem-li la volta, com està fent el Rodrigo Cuevas, la Joana Gomila, hi ha gent brutal. Llavors, hi som perquè ens agrada el territori, ens estimem on estem, però també perquè és que no són pas tontets els que vivim fora de Barcelona. Llavors, grans intel·lectuals o no, sempre han volgut sortir de grans ciutats. I vosaltres ara dèiem els marges, jo en dic els suburbis. Suburbis de les grans capitals és on hi ha l'essència, on hi ha la textura, on es barreja tot. I aquí és que, torno a dir, surt sol.
I quan va néixer el projecte, i suposo que els primers anys, imagino que engegar un projecte així, quin tipus de resistències o de relacions vau establir al principi? Com és engegar un projecte així? Perquè, clar, no sé fins a quin punt això, l'entorn mateix t'hi acompanya o et fica traves o...
No s'entén.
És delicat aquesta línia de justament el que deies, no? Amb les institucions o no, però com s'estableix això?
És difícil perquè això, estàs en una comarca, Berga és folclòrica, tenim la Patum, meravellosa Patum, però també, clar, una Patum fa que sigui també com un pes a sobre, perquè res canvia. I tot i que la societat va canviant.
Clar, és magnífic, no? I llavors sí. Allò és com que és inquebrantable, no?
Sí, hem treballat, jo crec que ho treballem molt curosament, el fet d'estar alerta amb les veïnes i els veïns, de saber que algú de Nova York està valorant i està allà a casa. Es va fent de mica en mica i també, evidentment, amb resiliència i art polític. Som polítics 100%. Sí que sembla que la cultura no pugui ser. Sí, potser la cultura que entenem com des de la Generalitat, bueno, hi ha vegades que són passatemps. Molts festivals s'han convertit que no tenen cap mena de funcionament, però que hi han de ser. Però convent és...
Bueno, seguir aquests ideals també ve d'un convenciment polític, òbviament, o sigui, com de defensar això i seguir permetent que segueixi funcionant així i amb aquests valors.
És una mica... jo ho tenia claríssim, la línia que volia seguir. Evidentment, també has d'anar acceptant que això, que l'entorn canvia. Llavors, també, amb l'edat, el dematí lleves, dius sí, i al vespre ja és no. Bueno, ho has d'entendre, perquè per això tenim la capacitat de saber escoltar, no?, sobretot.
Si una cosa té el convent és que és la memòria. Allà hi han viscut moltes persones, hi han estudiat moltes persones, hi han treballat moltes persones, hi han rigut i plorat moltes persones. Suposo que d'alguna manera o altra acaba transmetent amb els artistes que teniu fent residències. No és un espai en blanc, no és una tela en blanc, no? Entres a dintre un espai que té una història.
Sí, i això també et ve sol. És, quan vas allà, jo, fa... Fa 5 anys, amb un meu amic, ell és escriptor, li vaig dir, has d'escriure un llibre del convent, però no d'ara. O sigui, convent ara, pues, mira, ha pujat molt o és conegut, però fa 28 anys. Però és que darrere hi ha 150 anys d'història. Aquí és que estàs perdut. Llavors, per això vam fer, a partir de senyores que encara estaven vives, doncs vam recuperar amb un llibre la memòria històrica. Els meus pares havien treballat allà, els meus avis. No em puc girar d'esquena. Això és que seria... pintem de blancs i fiquem quadres. Per mi no és això. I que tu vas caminant allà i et ve sol, també, no?
Clar, estem parlant de que unes parets, entre cometes, et parlen d'una història amb uns artistes contemporanis, segurament de la més radical actualitat.
Sí, però va de la mà, perquè l'espai és tan dur que si segons quin tipus d'art hi mostres, et passa desapercebut. Llavors, per això els artistes que venen a convent tenen molta personalitat, perquè és que si no, no hi tenen res a fer.
I... Així ja entrant una mica en qüestió, quins avantatges i inconvenients s'ha trobat el projecte i vosaltres que el porteu endavant? Doncs això, no? Situats allà al Berguedà i fent una mica aquesta feina.
Jo crec que més que inconvenients són avantatges, perquè estàs en un lloc que és quasi el desert. Llavors, només que despuntis una mica, ja està. Si surts a la tele, ja està. Ja surts a la tele, ja sembla que et meravelles més. Bueno, trobo més fàcil. També l'accés a nivell polític és molt més fàcil, perquè ens coneixem tots i totes. Uh-huh. Llavors, crec que a Barcelona això mai passarà. I, en canvi, al Berguedà també s'han unit moltes... Hi ha hagut molta confluència de casualitats que ha fet que estiguem on estem, un espai abandonat, que no hi ha propietari... Bueno, pues, a nivell normatiu, bueno, pues els hem d'assumir, però ara el nou projecte que tenim és Convent de Pensament, on el que vull fer és tots aquests 30 anys que fa que jo estic allà, pues, que serveixin per persones que ho vulguin fer al seu poble. Llavors, doncs, buscarem des d'arquitectes, gent que està al món de la política, volem ajudar els ajuntaments, volem ajudar la gent que té a casa, al seu carrer, un espai abandonat per fer un espai artístic o què vulgui, perquè realment hem de recuperar la memòria com recuperar tots aquests marges, és el mateix.
I aleshores com fer petits nuclis descentralitzats de convent, diguéssim? O...
Sortirà, també està venint aquest any amb això de la Covid, ens hem vist que aquest estiu hem tingut molta gent que ens ha vingut a preguntar com ho fèiem o com ho hem fet per poder-ho fer al seu poble.
Bueno, nosaltres com a companyia i passejant per Lleida, que és la nostra ciutat, doncs també moltes vegades hem fantasejat amb doncs això, amb, ostres, aquells espais, aquella fàbrica, aquella farinera, si la ocupéssim i poguéssim fer un espai. I ja anàvem a lo més bàsic, no? Com fer un coworking i que poguessin succeir algunes coses així. I clar, també per això l'interès de bueno, que ens expliquessis una mica la teva experiència i que ens apropessis el convent perquè, bueno, això, perquè fa gràcia, no? I nosaltres somiem en que algun dia puguem fer algo similar.
I serà, vull dir... serà segur per això, doncs, a nivell normatiu, hi ha normatives encara del segle XIX. Estem al segle XXI. Per tant, doncs, el que vaig, que això és un projecte personal, és a trencar-ho tot. A trencar-ho tot i que persones com vosaltres puguin tenir un escrit per anar a l'Ajuntament. Mira, senyors polítics, o sigui, volem ser l'I+D de la investigació, de les normatives, de tirar endavant projectes com aquests, ajudar els artistes i de valorar això, edificis que estan caient. Perquè no pot ser, és que jo quan vaig, com tothom, quan veu aquell edifici tan bonic...
Sí, a part això, edificis, exacte, que estan allà esperant a qui sap què.
Jo hi ha molts dies que, clar, és que l'espai convent és molt gran, no? Però, clar, tenim una dutxa molt gran i des d'allà ho controlo quasi tot i, ostres, està caient una teulada. Pues, no ho puc veure, és que és com si en caigués un tros de mà. Llavors, és innat, però també reconec que sóc un talibà d'això, però és que soc de Cal Rosal, soc del Berguedà i a tot arreu. Si no, si ens poguéssim fer rics, ho podem muntar a Nova York, poder, no? Però estem a Berga i bueno, Cal Rosal i seguirem per aquí.
Una de les coses que feu és convocar aquestes convocatòries de residències. De fet, teniu oberta ja la del 2021, no?
No, surt al gener.
Surt al gener? Mm. O sigui que hi ha qui tingui ganes de poder fer residència. En què funciona? És a dir, tothom, amb els íntims, podrien vindre a fer residència al convent?
Bueno, sí, no, perquè en rebem moltes, per sort. Llavors, el que fem és demanem una carta de motivació. Més que currículums, perquè el currículum ens és igual. Intentem veure en quin punt està aquell projecte, si tenen ajudes, si és un projecte difícil d'encaixar a nivell institucional, perquè hi ha molts teatres que programen perquè necessiten que hi hagi públic, i el fet de que vinguin a convent també, ara els donem més de ressò, o sigui, estem ajudant aquesta gent. Bueno, perfilem bastant a nivell de convocatòria, però sí que anem a gent que ens expliquin coses noves, sobretot coses noves, perquè creiem que hi ha espais que hi ha... O sigui, convent no programem, convent busquem. Llavors, ja hi ha espais que, per exemple, la Fira Tàrrega té espais molt d'investigació, també, d'altres que sí, que ha de ser de públic general, però bueno, tot el que passa al convent, nosaltres tenim la sort que tenim públic de 40, ai, de 4 a 80 anys, i una senyora em va dir, bueno, quan començareu a programar per infantil? I vaig dir, bueno, quan començaràs tu a educar el teu fill o filla, que ho pot veure tot, no? Llavors també, per això hi ha d'haver una mica un canvi de xip, com anar a comprar les verdures aquí a Tàrrega, no? I no anar a un supermercat. I això és la feina que intentem fer, normalitzar-ho. O sigui, hi ha gent que va endavant, des de feminisme, LGTB, política, el que vulguin, i nosaltres, tot el que ells fan talibans, nosaltres ho hem de normalitzar. I això és la feina que fem a convent. I amb aquesta simpatia sempre, eh?
No, molt bé, perquè just anava a preguntar per la filosofia de treball i és... És justament una mica això que ens explicaves i que també des de fora també doncs que s'escape de una mica de les línies de mercat i aquestes coses, diguéssim, preestablertes, no? Que també ens resultava interessant això.
Si em permeteu, que se'ns està acabant el temps, hem de destacar que aquí al convent hi teniu un artista, el Berni Puig, que ha estat treballant aquí a les nostres terres, ha estat fent la intervenció a l'església de Penelles amb aquest mural de gran format que hem vist a les portades d'alguns diaris de per aquí, o sigui que tot està una mica entrellaçat al final, eh?
Sí, totalment. I he de dir que ara farà una intervenció aquí a Tàrrega també. Vull dir que encara està més...
Tenim notícia, això és una última hora, no?
Sí.
Tenim encara notícia.
Emboliquem més la troca.
Tenim notícia. Doncs, si us sembla, anem del Berguedà a Farrera, al Pirineu.
Hola, em dic Isabel Barrios Ibars i sóc artista visual a la vegada que treballo com a infermera. Els meus eixos centrals d'interès giren entorn el paisatge, la memòria, la història, la intimitat i el decreixement, i utilitzo eines com la performance, la narrativa, el vídeo o la fotografia, depenent del projecte que desenvolupi. En aquest apartat del podcast per a Íntims Produccions us volia parlar sobre la meva relació amb Farrera. Farrera és un poble del Pallars Sobirà, a Lleida, 1.360 metres d'alçada, i amb una població que oscil·la entre els 20-25 habitants. Aquest poble té un centre d'art i natura, el Can Farrera, que és un centre que alberga residències artístiques, a més d'altres programes, tallers i cursos. Un d'aquests programes, i gràcies al que jo vaig arribar a Farrera, és la beca de creació Art i Natura, que donen conjuntament amb la Panera de Lleida, el CEDAN de Huesca i el Museu de la Vida Rural. Com he dit, l'any 2019 vaig guanyar una de les dues beques que es donen anualment i al mes de setembre vaig anar a Farrera a instal·lar-me per treballar en la beca durant 2 mesos. El projecte es titulava L'aigua que murmura en Cans me conta, que tenia la intenció de vincular a través del vídeo i de la narrativa les històries individuals de les persones amb les històries naturals, les del paisatge, i de quina forma aquestes dues diferents lingüístiques podien confluir. Per a mi, independentment del projecte, va ser un punt d'inflexió en la meva pràctica artística el fet d'arribar a Farrera, perquè llavors portava uns anys a Barcelona, tot i ser de Lleida, havent estudiat Belles Arts i després intentant d'una forma més o menys intermitent establir-me com a artista. I de cop i volta, a l'arribar a Farrera, vaig veure com hi havia molt soroll a Barcelona, com no podia centrar-me en allò que volia fer perquè tot el soroll del circuit art contemporani m'ho impedia. I com moltes vegades et veus abocada també a fer projectes que no te'ls creus i que els defenses simplement perquè et puguin donar alguna cosa amb la qual subsistir o amb la qual legitimar-te. Llavors Farrera va tenir aquest punt primer de «Ei, tot funciona si tu vols que funcioni». Va ser una escapatòria bona. I establir-me a Farrera va tenir aquest primer tret de sortida, per la qual posteriorment vaig decidir abandonar Barcelona, deixar aquella contaminació i establir-me definitivament al Pallars, que és on encara estic ara, i continuar creant des d'aquesta perifèria que em fa sentir que no estic tan immersa en el circuit de l'art contemporani i que a la vegada em permet tornar com a una pràctica que considero més essencial. Mai m'he sentit molt afina a cap circuit, també s'ha de dir, per tant, poder pensar que aquests circuits estan lluny, perquè realment aquí n'hi ha molt pocs, em dona moltes ales. Tot això, a més, suma el fet de conciliar la vida d'aquella manera amb la que creus que vols viure i que molts cops a Barcelona o a les grans ciutats, sents que és impossible. Per tant, per mi la fugida a la perifèria, en aquesta perifèria anomenada Pallars, va ser com un retorn al sentit de viure de forma senzilla i plena i al sentit de crear a través d'allò del que observava en aquest aspecte com a pròxim. I ja per acabar, en les últimes setmanes hem estat desenvolupant amb l'artista Sonora Cocomoya una peça encarregada per la Gala dels Premis Nacionals de Cultura, un d'ells atorgat aquest any al Can Ferrera. La peça és molt senzilla, la podreu sentir a continuació, i és un petit poema musicat titulat L'assecador. I bé, antigament el Can era un assecador de palla, el qual va ser transformat en l'actual centre d'art amb els seus tallers, habitacions, cuina, etc. I el poema, pensat per ser recitat en un antic paller també Ferrera, el qual també hi ha en vídeo, però aquí sols sentireu la part sonora, parla sobre això, el pas del temps, els canvis i les transformacions dels llocs. Us el deixo perquè el disfruteu. Bé, moltes gràcies íntims i gràcies també als que m'heu escoltat.
Que seca, que seca, que seca, l'assecador. La palla, la palla, la palla, herba groga. Groga, 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 era verda. Carrega sobre la fusta munts de tiges mortes, un tall sec, mà de l'home. Aixeca munts de vegetals on s'hi enrosquen animalons malalts. No mostres ni un bri de feblesa, deixa-ho i fes-ne un llit on reposa el teu infant, que creix, que creix, que creix. Les puces fan un salt, les llàgrimes són sàvia enganxosa, la pols s'hi enfila i dibuixa un rierol aeri que arriba fins a la fusta més seca. D'una palla fa un paller, diu, marxem, 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 que aquest temps s'acaba i qui arriba, 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 són peuets ràpids. Enfila't a un paller que no és teu, embrutat els peus de femta seca, trepitja fort les vigues esberlades que cauen, que cauen, que cauen sobre tu, sobre els teus. I és en el seu caure que conformen aquest nou lloc. Ja hi som, ja hi som, ja hi som. Herba seca, soques grogues, animalons febles i humans malalts.
Con lo que no pudieron el sol, el sudo y el trabajo, pudo el tiempo. De les manes fuertes y de la casa grande, no queden más que la solombra. De los pesares y les alegrías de la vida, queda más que la vida contada en el escaño de la cocina. Una solana de viejos. Los cuentos que han de quedar, si da quien quiere escucharlos. El cantar de ronda en sin rondadores y en sin moza la ventana. La siega en sin mies. Volvióse topa y abra. Y aquí andamos nos, escuchando al viejo, viviendo lo non vivió por la so boca, haciendo de la so memoria la nuestra, amarrando una so historia a la nuestra propia vida. Xugando a que tou pasa, pero nada más acaba lo que non se cunta. Y lo que se escaez.
Viu el Rodrigo Cuevas. La belleza que esconde la cultura de un pueblo está en su folclore. La tradición es una vía de expresión común a todos los seres humanos.
Aquestes són les primeres frases que trobem quan entrem a la pestanya de la biografia del seu web. Segurament és una bona manera d'entendre el seu art, el qual jo us dic sincerament que no m'atreveixo a catalogar. M'entendran bé els que van venir, els que van tenir el plaer de veure el seu espectacle Tropico de Covadonga a la Fira Tàrrega 2019 a la plaça dels Comediants. Rodrigo Cuevas, bona tarda.
Bona, què tal? Com estamos?
Nosaltres molt bé, esperem que tu també.
Estic molt bé, a casa, sí.
El Rodrigo va néixer a Oviedo, Astúries, a una ciutat de més de 200.000 habitants, de 200.000 persones, però explica que no va ser fins que va anar a viure a una petita aldea a l'interior de Galícia que va començar la seva veritable història d'amor amb la música tradicional més pura. Ciutat versus aldea. Però amb el Rodrigo es plantegen altres dicotomies, oi, Marc?
Aquest podcast que estem fent, aquest programa que estem realitzant, doncs es pregunta una mica sobre la ruralitat, la urbanitat, què és el centre, què és la perifèria i quina importància tenen i quin és el paper que juga la creació en tot això. Llavors, per començar a preguntar-te sobre la qüestió, doncs hem fet així una pregunta que és així, que comença una mica literàriament, però que després ja va al gra. I diu així: hay más o menos dos imaginarios ligados a la creación. Uno es el artista o la artista del centro, urbano, al día, conectado con esa energía electrizante que circula por el acero, por el cemento y por el plástico, atento e insomne, que diseña, que se diseña, que no se distrae, que va en bicicleta para llegar a todas partes rápido, o en moto para llamar a todo el mundo mientras llega a todas partes rápido, que grita y toma cañas, que pide las cañas gritando, impúdico, impúdica, nómada, que va con libros de bolsillo en el bolsillo, que bebe café siempre y que llega por la noche extasiado y extenuada a su casa y para y se duerme. Y luego está la artista excéntrica, que no pertenece al centro, que pertenece a otro lado, que no se entera, que aún está con aquello con lo que ya no está nadie, que tiene tiempo y por eso a veces se aburre, que va muy lenta, que tiene un coche viejo o una furgoneta vieja para cuando tenga que cargar cosas de aquí para allí, que aún usa Facebook, que tiene un círculo mucho más pequeño de gente, que además de mucho menos a menudo, que conoce gente que no se dedica a esto, que sabe arreglar una puerta, que bebe café en tazas viejas, canta en voz alta para que no le oiga nadie, duerme la siesta y luego se pone a trabajar, y que tiene un desván para guardarlo todo. A veces parece que no se pueda ocupar esos dos espacios a la vez, el centro y lo que no es el centro, la periferia, lo rural, que debas elegir ser centro con todas sus consecuencias o ser periferia con las suyas. Evidentemente, esto que he leído son caricaturas, son cosas que son viejas y que quizás ya no existen, pero que a mí me parece que tú debes haber sido un poco de los dos o que has transitado entre esos dos sitios, ¿no?
Pues me gustan mucho las dos caricaturas, la verdad, me parecen bastante realistas, no tan exageradas. Igual, yo me siento más identificado con la de periférico, aunque no utilizo ya el Facebook, pero sí que intento dormir la siesta, tengo un desván con todas las cosas acumuladas, tengo tiempo, tengo un círculo de amigos bastante pequeño y que casi ninguno se dedica al mundo del arte, o muy pocos. Y luego tengo como un círculo profesional más amplio que sí que se dedican al mundo del arte, pero como los amigos y con los que me voy a tomar cañas y los que me voy de monte y quedo un martes por la tarde, casi ninguno es del círculo del artisteo. Y sí que transite los dos mundos. Creo que la definición del artista de centro, yo creo que sí que se queda un poco atrás, porque el artista... Yo creo que ahora hay una crisis muy grande en el artista urbano, ¿no? Porque a raíz de toda la crisis del coronavirus, el artista urbano de repente se quedó sin todo eso que también... Toda esa descripción que hiciste del artista de centro está prohibida. No existe hoy en día. No se puede ir a tomar cañas, no puedes hacer toda esa parte social, no puedes llegar agotado a casa porque te pasas el día en tu casa. Y entonces, y aparte de eso, ya unos años antes el artista del centro dejó de gritar, porque la gente de la urbe ya dejó de gritar, dejó de salir hasta la hora que le daba la gana, ya no existe el crapuleo prácticamente, el crapuleo está reducido a gente crápula, crápula de verdad, que pero no hay como ese intermedio, ¿no? De esa bohemia ya nos la cargamos, ya no existe. Y para mí las ciudades dejaron de ser interesantes en esa época, ¿no? Yo me acuerdo cuando estuve viviendo en Barcelona, fíjate, yo llegué en el año 2005 a Barcelona y recuerdo perfectamente la ordenanza cívica del año del 1 de enero del 2006, que yo era la primera vez que oía la palabra civismo, fue en Cataluña, yo nunca había oído, en Asturias eso del civismo no existía, todavía tardó, todavía 5 o 6 años en llegar, y me acuerdo de esa ordenanza cívica. Yo cuando llegué a Barcelona me parecía una ciudad indomable, indomesticable, una ciudad con una calle tan viva, Escudellers, toda la zona de la Rambla del Raval, que había gente en colchones viviendo por la calle, que había músicos por todas las esquinas, que había... Bueno, era un hervidero. Las Ramblas era un hervidero de gente tocando. Y el 1 de enero... Yo dije, bueno, esto es una ordenanza de esas que se van a quedar en nada, ¿no? Que no van a poder... Con todas las callejuelas que hay en Barcelona, yo decía, es que es imposible controlar Barcelona. Oye, en un mes... La ciudad había cambiado. En un mes. En un mes no había prostitutas por las calles, no había casi lateros. Yo me acuerdo de esas persecuciones a los lateros como si fueran terroristas. Me acuerdo de esas persecuciones a los músicos, a la gente que estaba tocando por las terrazas, a la gente que estaba... Y bueno, pues ese civismo mató mucho la espontaneidad de las ciudades y bueno, todos los horarios tan estrictos, es como, por un lado, claro, la convivencia supongo que mejoraría, ¿no?, en las ciudades, pero también la naturalidad, la frescura, el interés que podía despertar una ciudad en un artista bajó muchísimo, porque no pasan tantas cosas inspiradoras, ¿no?, tan fuertes, que es lo que podía pasar en la urbe.
¿Y eso es lo que has encontrado ahora en la periferia, en los pueblos, viviendo en pueblos, esa libertad?
Claro, yo ya... Sí, a partir de... Pues en el 2008 ya me fui a vivir al campo y me parecía mucho más fuerte todo lo que pasaba en el campo. Las historias de la gente del campo me parecían como mucho más interesantes, más reales, más fuertes, más de verdad, más interesantes artísticamente. Y bueno, ya me empezó a interesar mucho más, pues eso, por las periferias. Todo lo que va al margen, todas esas personas que deberían ser referentes y no lo son... y que son anónimos, ¿no?, y que pasaron por la vida, o la vida pasó por ellos dando bandazos, portazos y de todo, y dices, y de esta persona no sabemos nada, ¿no?, y simplemente porque vivió en la periferia. Si quizás hubiera vivido en un centro de una ciudad, pues igual sí que se hubiera hecho más famoso. Y bueno, yo creo que ya esto de la crisis del coronavirus, pues ya vino a reforzar un poco, yo creo que ahora hay una crisis muy grande en todos los artistas que están en el centro de las ciudades, porque... pues bueno, una crisis económica, porque es muy difícil vivir en la ciudad, ya lo era antes y ahora es mucho más porque no hay ingresos y bueno, yo creo que la vida también se vuelve cada vez menos emocional, con menos estímulos.
A vegades quan llegim sobre el que tu fas, Rodrigo, una cosa que apareix molt, no, és que la tradició és el motor de la teva, de la creació contemporània que tu fas. Tu quin valor li dones al terme contemporani? Clar, a vegades sembla que tot el que porti l'etiqueta contemporani és molon i és guai, i tot el que porti certes etiquetes com tradicional, folklore, no sé què, no sé quantos, això és menys guai. Llavors, jo crec que tu fas una combinació o que has fet com una centrifugadora dels dos termes. A tu t'interessa el terme contemporani? Et diu alguna cosa o t'és igual?
A mí el término contemporáneo me dice no solo qué se está haciendo en este momento, claro, que es como la definición, sino que pueda aportar algo nuevo, que no se haya hecho, o bueno, que no se haya hecho es muy pretencioso, pero que aporte algo nuevo, que pueda generar algún tipo de cuestionamiento, ¿no?, a lo que se estaba haciendo, o que pueda plantear puntos de partida para algo que pueda servir para el futuro, ¿no?, para plantear diferentes escenarios artísticos, sociales, pero que partan de lo actual, ¿no?, de lo que está sucediendo en este momento, que muchas veces lo que pasa con el folk o con los con tal, pues que va siempre como un poco a rebufo, ¿no? De lo que es de parte de una cosa de la tradición, que es como una cosa heredada, pero sin embargo no liga con el legado, con lo que puede venir después, sino que bebe, bueno, de muchas cosas que ya pasaron y yo las utilizo para modernizar el folclore. A mí esa parte no me interesa tanto, sino como intentar darle un poco, saltar un poco y utilizar el folclore como una forma de vanguardia, ¿no? De algo que esté adelante del todo y que el folclore pueda servir de inspiración para otras disciplinas.
Lo que me ha pasado con tus espectáculos, cuando los he visto en Tárrega, es que te das cuenta realmente de que cuando te paras un poco a escuchar esas letras y esas melodías, te das cuenta de que de que a todos nos pasa lo mismo desde siempre. O sea que nuestra experiencia y la experiencia de nuestras abuelas está muy próxima. En realidad no hay tanta distancia. Que a mí es una cosa que personalmente me preocupa un montón, que a veces nos o sea, todo lo que sea más antiguo que nosotros nos parece bobo o nos parece malo o nos parece superado. Y yo me di cuenta con tus espectáculos que para nada, ¿no? Que los amores son siempre iguales, por ejemplo, y que estamos ahí enganchados aún a lo mismo. Y no sé, es como bonito también hacer ver eso, ¿no? Que el tiempo es circular en cierto sentido, ¿no?
Los amores y los odios. Porque te das cuenta que los odios también son los mismos de hace 100 años y que todo el rato nos creemos como protagonistas de la historia, pero no somos protagonistas, somos un punto más y que no se decide todo en este momento en el que estamos viviendo, ni vamos a cambiar todo en este momento, ni vamos a acabar con todo aquello que nos parece horrible en el mundo. Entonces, yo creo que el folclore te ayuda a tener mucha perspectiva histórica y te ayuda aceptar ciertas cosas como hacen la gente mayor, no sé, la ves que acepta las cosas según le vienen, de una forma quizás mucho más sana, no desde un punto conformista, no hablo de conformismo, sino de bueno, del trabajo interior para aceptar las cosas, para no frustrarte, para no vivir en un eterno odio ni en un eterno una eterna lucha. Y la gente mayor, supongo que claro, vivió cosas mucho más fuertes y pues yo qué sé, ves a una persona de 80 años que yo pienso, madre mía, la gente de 80 años que ahora tenga que ver una pandemia, decir, joder, venga, ya está, apágame porque yo ya no quiero ver más cosas. Pero lo ven y pasan por ello y yo aprendo mucho de todo eso y el folclore creo que da mucha perspectiva para esto.
Yo te quiero preguntar, Rodrigo, a ver, ¿en los pueblos qué? O sea, ¿qué ¿tú qué crees que se necesita ahí? Porque a veces hay como esta cosa un poco mesiánica, ¿no? Desde las ciudades, desde la urbe, desde la administración, desde los artistas y las artistas también, como hay esta actitud bien pensante hacia los entornos rurales como si estuvieran faltos de algo, ¿no? Como de, no, porque ahora vamos, somos aquí una gente que vamos a hacer un festival de música ahí en una aldea que tal. Y a veces yo pienso, pero alguien le ha preguntado a la gente de la aldea si les falta algo. Y en ese sentido, no sé, como hay también esa reivindicación de que faltan cosas que pasen en estos sitios, pero que quizás no para la gente que vive ahí no falta nada, ¿no? Que tú lo has apuntado un poco, ¿no? Como de ahí hay mil cosas que ya están pasando y que son mucho más interesantes.
Bueno, pasan cosas, pero yo creo que lo que hay unanimidad intergeneracional, intersocial, vamos, en todos los, es que falta gente joven en el campo, faltan niños y falta gente joven y con eso se solucionarían muchas cosas. Entonces lo que hace falta es gente, que lo difícil es cómo traer esa gente, ¿no? Cómo traer gente que no venga tampoco a instalarse detrás de un seto de abeto de 2,5 metros y que trabajen por internet y que hagan la compra a 30 kilómetros en la urbe y cuando trabajen se vayan a 30 kilómetros y cuando vengan se encierren detrás de esos setos, hagan sus fiestas, sus barbacoas con sus amigos de la ciudad. Eso no interesa, claro, porque eso, bueno, no aporta, vamos, puede interesarle al que venga a vivir así, pero no aporta nada. Lo que necesitamos es gente que venga y que venga a aportar cosas, ¿no? Que venga la comunidad en el rural es una comunidad estrechamente unida, hay mucha comunicación y hay mucha convivencia. todavía, y eso hay que aprovecharlo. Y entonces la forma de traer gente es ideal para mí, es que venga gente que se integre en esa comunidad, que, y a raíz de que esa gente se integre en esa comunidad empezarán a pasar cosas, y a raíz de que pasen cosas, yo creo que la gente joven, la gente que nazca en los pueblos, se va a empezar a quedar en los pueblos. Yo creo que es una cosa muy a largo plazo. Porque infraestructuras, vale, pueden estar mejor o peor, internet puede estar mejor o peor, pero ya hay cosas, ¿no? Todos llegamos en coche a casa y todos tenemos internet ya en casa. Y yo siempre les digo, cuando tengo algún político delante, digo, mira, dejar de hacernos rotondas y carreteras, porque yo nunca voy a volver a mi pueblo porque hay una rotonda. O sea, no recuerdo mi pueblo por sus rotondas, ni recuerdo mi pueblo por su alta velocidad de internet. Recuerdo mi pueblo por todas las cosas que pasaban cuando éramos guajes en el pueblo y éramos una pandilla de 30 chavales y nos lo pasábamos pipa. Y si alguien vuelve a Rodiezmo, volverá por eso. No volverá porque tenga una rotonda preciosa con una super escultura o porque tenga una línea de alta. Uy, es que qué lineal. Yo me vuelvo a Rodiezmo porque es que hay una velocidad en internet. Que todo ayuda, ¿eh? Pero tiene que pasar cosas. La comunidad, o sea, tiene que venir gente que aporte a la comunidad y que haga sentir un arraigo para que los que nazcan aquí que no se marchen, porque digan, no, es que donde mejor estoy es en mi pueblo, punto.
Em sembla una frase estupenda per acabar aquesta conversa, oi, Marc, què et sembla?
I tant.
Rodrigo, moltes gràcies per atendre'ns, moltes gràcies per aquesta conversa i per aportar-nos la teva sabidoria.
Moltes gràcies a vosaltres.
I conversant amb en Rodrigo Cuevas, acabem aquest programa, aquest podcast, des dels marges Creació Artística i Territori, un programa de Fira Tàrrega ideat per Íntims Produccions.
Fragment del text Paisatge, escrit per Natàlia Lloreta Pané, qui us llegeix aquest text, i inclòs al volum Keywords, Paraules per la Supervivència, editat per l'Ajuntament de Tàrrega l'any 2019. Diu: a gairebé 30 quilòmetres de casa comença la meva veritable pàtria, el paisatge. Allà comencen les parets de pedra seca, els bancals de terra eixuta i els petits boscos de reurets, pins i romanins, els prats secs de llistonars i joncedes, els ametllers verds i els conreus de cereal que tan despietadament marquen el ritme estacional. El paisatge s'obre i es tanca, ara ets a dalt, ara ets a la fondalada, ara hi veus, ara ets vist. Qui ha fet els marges de pedra seca? D'on hem tret la força i la paciència per fer-los? Qui ha construït les cabanes? Amb què s'han alimentat els ramats transhumans? Qui ha erigit les torres de guaita i els castells? Què n'hem après d'aquesta particular orografia? Qui ha cultivat la terra? Qui n'ha caçat conills i perdius? Nosaltres fem el paisatge i alhora el paisatge ens fa. Hem de caminar-lo, resseguir-lo, aprendre'l, olorar-lo i escoltar-lo, endinsar-nos-hi, estimar-lo. El paisatge és net, és el nostre mirall i no menteix. És l'imant telúric cap a la nostra identitat.